L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Un dia més, des d'aquí, des de la sintonia de les municipals a les Terres de l'Ebre, ens disposem a prendre-li el pols informativament parlant a la jornada i al territori. Som a divendres 28 de març i, com cada dia, obrim este temps d'actualitat avançant el sumari de continguts a tractar en titulars. Un temps d'informació que avui encetarem parlant de la inauguració que ahir a la tarda protagonitzava el secretari de Comunicacions de la Generalitat, Josep Martí, amb motiu de l'acte oficial d'inauguració dels nous estudis de la Plana Ràdio. Un temps d'actualitat en el que avui també destacarem la presentació, demà dissabte, al Centre Cívic del llibre Castor, la bombolla sísmica del periodista Jordi Marçal, una presentació al voltant de la qual s'hi han organitzat tot un seguit d'activitats, com diem, al Centre Cívic d'Alcanar. El Servei d'Urgències Municipals aglutina un total de 806 activacions el 2013 a l'Ametlla de Mar. La major part d'aquestes activacions continuen sent provinents de particulars. Manel Ferrer, l'alcalde d'Amposta, treu ferro a les declaracions d'Esquerra Republicana al respecte de la polèmica del centre comercial de la ciutat, assegurant que es cobraran els deutes de l'IBI i acusant Esquerra d'actuar de manera poc intel·ligent, posant en perill futures negociacions i creant polèmiques que només beneficien els seus interessos polítics, però no a la ciutat. El sector de la restauració de l'Ametlla de Mar es perfecciona a l'Escola d'Hostaleria de Cambrils. I a Deltebre, demà dissabte, celebren la segona jornada Exportem Cultura. També a Alcanar, encara en clau d'agenda, direm que aquesta mateixa tarda es presenta el llibre de Jordi Panyella, Salvador Puig Antic, Cas Obert, la revisió del procés. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes, són qüestions que de seguida us comencem a explicar aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I el nostre temps d'actualitat l'encetem avui parlant d'inauguracions, parlant de nosaltres mateixos, o més concretament i més ben dit, d'una de les nostres emissores, la Plana Ràdio. Un centenar llarg de persones, entre autoritats, presidents d'entitats, col·laboradors i veïns de la població, es van apropar ahir al voltant de les 6 de la tarda a la plaça de la Rota de l'Alto, on s'ubica el nou edifici de propietat municipal, on de manera esglaonada s'hi han anat instal·lant els diferents serveis municipals planers. Primer va ser el mercat, després l'emissora municipal, i finalment també les oficines de l'Ajuntament. El motiu de la concentració, ahir a la tarda, concretament, era l'acte oficial d'inauguració dels nous estudis de la Plana Ràdio, un acte que va ser presidit pel secretari de Comunicacions de la Generalitat de Catalunya, Josep Martí i Blanc. Així ens ho explica en la primera de les cròniques de l'informatiu d'avui i des de la nova Plana Ràdio, Josep Roig.
Així doncs, ahir, després del seu trasllat, a principis del passat mes de gener, l'emissora rebia finalment el bateig amb el descobriment d'una placa commemorativa a l'entrada dels nous estudis i la jornada de portes obertes que va permetre a molts veïns i veïnes del nostre poble i pobles propers conèixer les noves instal·lacions de la ràdio municipal. Un cop descoberta la placa, Josep Martí i la resta d'autoritats saludaven els col·laboradors presents als estudis i després de fer un recorregut per les instal·lacions va procedir a dur a terme el protocolari torn de parlaments que, com va explicar el mateix director de la emissora, tractant-se de la inauguració d'una ràdio, el més adient era fer-ho retransmetent-ho des dels mateixos estudis. Així que un cop asseguts al locutori, el mateix director encetava el torn de paraules, destacant especialment la implicació que sempre ha tingut l'administració local des de l'època de Joaquim Martí i Josep Bertomeu fins a l'actual mandat de Jordi Boronat, dotant de recursos la ràdio municipal per poder oferir el servei amb dignitat i professionalitat. Va fer esment també a la importància dels col·laboradors a l'hora de fer una programació contundent i diversa i sobretot va voler destacar i agrair el suport que sempre han tingut per part de l'audiència, sense el que res de l'anterior tindria sentit. Per la seva banda, el regidor de Comunicació, Antoni Ollés, destacava la celeritat amb què es va fer el trasllat de la ràdio, el que va permetre no tallar cap dia d'emissió. L'alcalde, per la seva banda, va fer un repàs cronològic a les obres de l'edifici i al fet singular que s'hagin finançat amb recursos propis i dut a terme amb personal del propi ajuntament o rescatat de l'atur. Finalment, el secretari de Comunicació, entre moltes altres coses, va voler significar que la millor prova de la penetració que la ràdio tenia entre la població era la gent que havia plegat a l'acte, tot i ser un dia laborable. Un ajuntament, un alcalde, un regidor s'hi pot implicar, els professionals ho poden fer millor o pitjor, els col·laboradors poden tenir més o menys encert, però el que realment és important de veritat és que el poble escolti aquesta ràdio, concluïa Martí.
Però jo entenc que vindre aquí i participar d'esta festa a mi em serveix. La foto que hi ha ara amb aquestes instal·lacions entenc que és un quadre perfecte que resumeix al detall el que és una ràdio municipal. El que ha de ser una ràdio municipal per a que sigui una ràdio municipal d'èxit, un projecte d'èxit. No? Ara la gent que ens està escoltant des de casa, doncs el que sent és unes veus d'un senyor, que li han dit que és el secretari de comunicació, que parla, però si aquesta gent que està a casa ara estigués aquí, el que veuria és que estem envoltats de gent del poble. Jo quan he arribat he preguntat si era festa major, he dit no, és un dia cada dia normal, dic, pues carai, sí que la gent això s'ho pren a la valenta, perquè no, molta gent, un dia cada dia, però molta gent. Abans d'entrar he pogut saludar a molts col·laboradors que cada dia venen aquí desinteressadament a participar d'aquest projecte de ràdio, fer la ràdio. He conegut els dos professionals que s'hi dediquen professionalment, he conegut a la Corporació Municipal, que des del punt de vista polític doncs està implicada en això, i he vist que la gent del poble, lo de la ràdio, ho viu, s'ho creu i ho disfruta. Però en el camp dels mitjans de comunicació, allò que els fa realment imprescindibles i que els permet anar sumant dies fins a 19 o fins a 38 o fins als que siguin, és que la gent la posi.
L'acte va acabar amb un refrigeri servit per a tots els presents, entre els que es trobava també el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Javier Pallarès. Els presidents de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i la Federació de Ràdios Locals de Catalunya i directors també de la Cala Ràdio i Amposta Ràdio, Francesc Callau i Manel Ramon, respectivament. També els directors de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu, i d'Alcana Ràdio, Domènec Ramal.
Diumenge 30 de març tens una cita amb el territori, tens una cita amb el riu. L'Ebre sense cabals és la mort del Delta. Manifestació a partir de les 11:30 del matí. Concentració a l'aparcament de les escoles de Sant Jaume d'Enveja. Recorregut Sant Jaume d'Enveja a lo passador Ajuntament de Deltebre. La lluita continua. L'Ebre sense cabals és la mort del Delta. Tots junts lluitem pel riu. Lluitem per lo que és nostre, per la nostra vida. Diumenge 30 de març, 11:30 del matí, Sant Jaume d'Enveja.
...52 pobles d'actualitat, les 4 comarques al dia, l'informatiu en mute.
Seguim ara parlant de la presentació del Castor, la bombolla sísmica. És el títol d'un llibre que recull la història del polèmic magatzem submarí de gas a les costes del davant del nostre territori i que, des que el projecte va entrar en funcionament el passat mes de setembre, va desencadenar fins a un total de 570 terratrèmols. L'exemplar, obra del periodista Jordi Marçal, redactor de l'Agència Catalana de Notícies a les Terres de l'Ebre, analitza amb lupa l'origen dels sismes i alhora amplia el focus cap als interessos econòmics i polítics al voltant d'aquest multimilionari projecte impulsat per l'empresa Escal UGS amb dues terceres parts de l'accionariat en mans de Florentino Pérez, d'ACS. Entre el periodisme d'investigació i assaig, el llibre sortirà a la venda a finals d'este mes de març, és a dir, a principis de la propera setmana, tot i que aquest dissabte ja se'n podran adquirir al Centre Cívic d'Alcanar. Segons Jordi Marçal, l'autor del llibre, Castor, la bombolla sísmica, revela que el desenvolupament del projecte Castor està envoltat de tot un seguit de maniobres i trampes. L'escoltem.
Tot i la complexitat del procés administratiu que va envoltar l'aprovació del projecte Castor, se detecten doncs maniobres que es podrien identificar perfectament com a trampes. El govern espanyol i l'empresa van intentar en tot moment que la Generalitat de Catalunya no intervingués en el procés, la Generalitat i les administracions catalanes, movent expressament el límit marítim de capitania perquè tota la zona de concessió del magatzem Castor quedés pràcticament dins d'aigües territorials de Castelló. Si bé és cert que les competències sobre explotacions i jaciments d'aquest tipus són de l'estat espanyol, les administracions catalanes i el govern català sí que podia exigir que es respectessin o que s'informés sobre determinades competències com protecció civil, com arqueologia subaquàtica o com pesca.
Segons l'opinió de Jordi Marçal, el projecte no s'acabarà posant en marxa i pot acabar degenerant en un llarg i complex procés judicial.
Jo crec que el projecte Castor no s'acabarà posant en marxa. D'una banda, perquè ja no existeixen els desaforats increments de demanda que van justificar la seva concepció a mitjans dels anys 2000. No només això, les grans empreses del sector gasista pressionen el govern espanyol perquè este magatzem se tanqui i no suposi una càrrega onerosa sobre el dèficit de tarifa i sobre, en definitiva, sobre les arques públiques estatals. Estem parlant d'un negoci que en 25 anys havia de proporcionar 4.800 milions d'euros. Però no només això, cap científic i tècnic independent ha avalat la seguretat sísmica d'este projecte i recordem que el seu disseny podria no acabar complint els paràmetres d'operació que se li suposaven. Per tot això, podem estar davant d'un procés judicial de delimitació de responsabilitats, d'exigència d'indemnitzacions, que es pot complicar molt, que és extremadament intricat i que es pot allargar durant molts anys per tota l'estructura empresarial amb més de 100 subcontractes que hi ha darrere del Castor.
Marçal reconeixia també que a través del llibre i del seu treball es deixa en evidència l'empresa promotora del projecte, confirmant que els sismes van ser originats pels treballs d'injecció de gas matalàs fets el passat mes de setembre.
Tot i que durant els últims mesos l'empresa ha insistit de forma vehement que ells no havien produït, no havien induït els moviments sísmics i que únicament havien anticipat en el temps terratrèmols que de forma natural a la zona s'haurien acabat produint, les dades que aporta el llibre desmenteixen totalment aquesta versió, entre altres coses perquè l'empresa incrementa sobtadament els dies 5 i 6 de setembre en un 150% el cabal màxim de gas injectat en el marc d'una prova per comprovar si la injecció, si el nivell d'injecció previst de 8 milions de metres cúbics diaris era segur. Esta prova no va funcionar.
Cal dir que el llibre Castor, la bombolla sísmica, és el primer llibre de Jordi Marçal i és fruit d'un encàrrec del grup de periodistes Ramon Barnil i d'Edicions Saldonà, dins la col·lecció Periodistes, que anteriorment havia ja publicat com a primer títol de la col·lecció Et presento el jutge Garzón, de Sònia Bagudanc. Després de 4 mesos d'intens treball d'investigació i desenes d'entrevistes, el resultat final del treball és un llibre de 125 pàgines que toca totes les tecles per respondre els interrogants que planen sobre aquest qüestionat projecte gasista en el qual s'hi van involucrar més d'un centenar de subcontractes d'arreu del món. El llibre, recordem, serà presentat a través d'una jornada lúdica i festiva que al nostre municipi s'ha organitzat per al proper dissabte, dia 29 de març, al Centre Cívic. A partir de les 5:30 de la tarda, recordem, hi haurà diverses activitats infantils que en cas de pluja es traslladaran a l'interior del Centre Cívic, activitats com un taller infantil amb l'esplai Picaparets, animació de la xaranga No mos aclarim, provoca el teu propi sisme, una performance de l'artista Jaume Vidal Arasa. Hi haurà també inflables i enganxada simbòlica de desitjos i poemes als plafons, així com l'enterrament simbòlic de les redaccions i l'enlairament de globus amb dibuixos. Ja a les 7:30 de la tarda estan previstes les actuacions de Pepet i Marieta, Montse Castellà, la presentació del llibre a càrrec del propi autor Jordi Marçal i posteriorment també la projecció del vídeo musical No ho volem, de Pepet i Marieta.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio municipal, la veu dels nostres pobles.
Informatiu Emute.
Continuem amb més arguments informatius de la jornada. El Servei Municipal d'Urgències a l'Ametlla de Mar aglutina un total de 806 activacions al llarg del passat 2013. La major part d'aquestes activacions continuen sent provinents de particulars que truquen directament al telèfon del Servei d'Urgències Municipals, tal com en aquesta primera crònica d'avui des de la Cala Ràdio ens explica Olga Tomàs.
El Servei d'Urgències Municipals de l'Ametlla de Mar ha sumat 806 serveis aquest passat 2013, una mica més que l'any 2012, on van ser 742. Per tant, balanç positiu, i és que la major part de les activacions continuen sent per part de particulars que truquen directament al telèfon del SUM. En aquest 2013 van ser 313 els particulars, seguit del centre d'atenció primària, en aquest cas van ser 168 activacions, i de la policia local, que van ser 100 activacions. Amb el nou programa d'atenció domiciliària i ajut a les persones amb mobilitat reduïda, hi ha hagut 77 serveis d'aquest tipus. Mari Carme Martí és la regidora de Sanitat.
Ens han arribat les estadístiques del SUM, de l'ambulància municipal, d'aquest any 2013. S'han fet 806 serveis, que són bastants més dels de l'any passat. L'any passat se'n van fer 742. Jo crec que podem estar molt orgullosos en aquest poble de tenir un servei com el que tenim del SUM, perquè s'estan fent moltes activacions des de diferents llocs. Tant parlem de malalts crònics joves com de gent gran, sempre saben que tenen el SUM a la seva disposició. Tant pel poble com per les urbanitzacions s'està fent un gran servei, i crec que a partir d'ara cada vegada se'n farà més, perquè la gent cada vegada està més conscienciada de que tenim una ambulància que fa un gran servei.
Si parlem, segons el personal que hi ha de guàrdia, s'anomena unitat intermitja o bàsica. En aquest cas, hi ha hagut 468 d'unitat intermitja i 337 d'unitat bàsica. Pel que fa al perfil de les persones que realitzen aquestes activacions, les persones són habitualment majors de 60 anys, en concretament de 66 a 75 anys en 101 casos i més de 76 anys en 303 casos. Són més dones que homes, 359 dones i 293 homes. Excepcionalment, aquest any hi ha hagut més feina als mesos de maig, juny o febrer, que no pas a l'estiu. En concret, al febrer es van detectar 80 activacions, al maig 94, i el màxim va ser el juny del 2013 en 98 ocasions. Pel que fa al tipus de servei, hi ha hagut 368 urgències i 28 emergències, on hi ha un perill vital imminent del pacient, i 16 emergències pediàtriques. Segons el lloc de l'incident, en 283 casos ha estat en un domicili ubicat al nucli urbà. I pel que fa al tipus de patologia, la patologia de major incidència és el tipus traumàtic, en 233 casos. El segueix el tipus d'aparell respiratori, amb 75 casos, i el de cardiologia, amb 41 casos.
Gràcies, Olga. Tractem ara qüestions de l'àmbit polític. Per fer-ho, anem cap a Amposta. L'alcalde de la població, Manel Ferrer, ha tret ferro a les declaracions d'Esquerra Republicana respecte al centre comercial de la ciutat, assegurant que es cobraran els deutes de l'IBI i acusant Esquerra d'actuar de manera poc intel·ligent, posant en perill futures negociacions i creant polèmiques que només beneficien els seus interessos polítics, però no a la ciutat. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Doncs així és, efectivament, Domènec. L'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, ha manifestat que garanteix totalment el cobrament de l'impost de béns immobles, que podria pujar uns 300.000 euros, que l'empresa Futuro Ciutat d'Amposta deu a l'Ajuntament de la capital del Montsià, a la vegada que assegura que l'execució hipotecària que tindrà lloc el proper mes d'abril d'aquest centre comercial significa una nova oportunitat per reflotar aquest centre de la ciutat. D'aquesta manera, l'alcalde d'Amposta ha donat resposta a les paraules d'Esquerra Republicana de la capital del Montsià, a més de lamentar que en moments de dificultats econòmica i de sumar esforços, Esquerra Republicana d'Amposta es dedique a treure dia darrere dia polèmiques abans de demanar informació, deixant entreveure que per als seus interessos polítics, quan pitjor vagi la ciutat, millor per a ells. Manel Ferrer ha demanat també més intel·ligència al moment d'actuar d'Esquerra Republicana de Catalunya, ja que aquest partit polític ha posat, diu l'alcalde d'Amposta, en perill negociacions amb alguns operadors que estan interessats en instal·lar-se al centre comercial, i també creu que els republicans haurien de ser més prudents i fer propostes en positiu en lloc d'estar en una contínua lluita política.
Arriba un altre any la convocatòria d'Ets del Milloret. Santa Bàrbara busca gent artista, que siguin hàbils amb algun aspecte com el cant, els monòlegs, els acudits, les acrobàcies, el ball, la música, la màgia o qualsevol altra disciplina o habilitat insòlita. Es pot participar al concurs Ets del Milloret de forma individual, en parella o grups màxim de 6 persones. A la web de Santa Bàrbara, www.santabàrbara.cat, es detallen les bases de funcionament del concurs. Cal que abans del dia 18 d'abril s'enviï el formulari juntament amb els vídeos de la demostració de les habilitats, que es pot trobar a la mateixa web santabàrbara.cat. Arriba un altre any la convocatòria d'Ets del Milloret. Apuntat!
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
El sector de la restauració de l'Ametlla de Mar es perfecciona a l'Escola d'Hostaleria de Cambrils. Representants dels restaurants del municipi Caleró assisteixen estos dies a cursos de cuina i sala a l'Escola d'Hostaleria de Cambrils, uns cursos que concretament venen efectuant des del passat dia 13 de març i que s'allargaran fins al proper dilluns, dia 31. Des de la Cala Ràdio, novament, Olga Tomàs.
Del 13 al 31 de març, representants del sector de la restauració de l'Ametlla de Mar estan realitzant un curs de perfeccionament en cuina i sala a l'Escola d'Hoteleria de Cambrils. Aquest curs, impulsat des de l'àrea de turisme de l'Ajuntament de l'Ametlla, té com a objectiu dotar als restaurants de l'Ametlla de Mar i als professionals que hi treballen d'uns estàndards de qualitat que ajudin a consolidar l'Ametlla de Mar com a destí gastronòmic. A cuina, els professors Xavier Infantes i Carles Enric Frago són els encarregats d'impartir les classes. A sala, l'encarregat de donar aquesta formació tècnica als cambrers és el professor Vicente Macheño. Damià Lleó és el gerent de l'àrea municipal de turisme.
Enguany s'ha donat, s'ha pogut fer un pas més endavant i bueno, van ser trasladen los restauradors, els membres del club de gastronomia que s'han apuntat a Cambrils, a l'Escola d'Hoteleria i Turisme, pues per a dependre, per a millorar i per a donar un millor servei, que és l'objectiu principal d'estos cursos, no? Estem posicionant des de Turisme de l'Ametlla de Mar la nostra població com una destinació gastronòmica de primer ordre i bueno, creiem que és bo, no?, per a tots poder millorar i de fet pues, l'acollida ha sigut molt bona entre part dels restaurants, s'han apuntat molts restaurants.
Per la seva part, Josep Margalef, com a xef del restaurant del Molí dels Avis i membre del Club de la Gastronomia, afirma que aquest curs és molt profitós. L'escoltem.
Les valoracions, per exemple, com jo, per exemple, faig, òbviament, la part de cuina, està molt bé, te donen les receptes, te les fa un professor en directe, te donen les fitxes tècniques que on te diuen els ingredients, el que necessites com a estris per fer aquella recepta, i la veritat que està molt bé. Fem tres receptes cada dia, són totalment diferents al que, per exemple, estem acostumats a fer. Sí que és veritat que per la proximitat de Cambrils i l'Ametlla mm-hmm. hi ha moltes receptes que són gairebé iguals, però sí que pues, dona una nova regeneració que pot ser que es pugui introduir a carta.
De fet, és el segon any que realitza un curs amb col·laboració de l'Escola d'Hoteleria de Cambrils. L'any passat, coincidint amb l'impuls de les rutes de tapes a la localitat, també es va realitzar un curs en aquesta direcció.
Gràcies, Olga. Obrim ara pàgina dedicada a les propostes i activitats d'agenda. Per fer-ho, anem primerament cap a Deltebre, on demà dissabte celebraran la segona jornada de l'Exportem Cultura. Des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
L'àrea de cultura del Tebre ja té a punt una nova edició de la jornada Exportem Cultura, un espai de reflexió i debat de la cultura a nivell de territori a fi de construir reptes de futur. Entre els objectius d'enguany hi ha de posar de manifest el potencial en els àmbits de la creació i la producció cultural a les Terres de l'Ebre, conèixer propostes innovadores, així com experiències personals en el camp de la creativitat i la cultura i establir unes conclusions en relació als recursos, l'oferta, el consum cultural i les perspectives de futur. L'any passat la jornada va ser un èxit, per tant, enguany s'arriba a la segona edició. Joan Alginet és el regidor de Cultura de Deltebre.
L'any passat Exportem Cultura va ser un èxit, sent la primera vegada que ho organitzàvem, va ser un èxit tant d'afluència de participants com també del debat i de la riquesa que, de tot el que es va parlar allí. I per tant, enguany hem considerat que evidentment hi havia d'haver una segona edició d'Exportem Cultura i la nostra finalitat, evidentment, és continuar en aquest tipus d'espais perquè principalment generen debat, que jo crec que en el moment que estem vivint és del tot imprescindible, generen diàleg i també generen experiències, contactes, trobades, i ho hem dit algunes vegades que el món de la cultura a nivell del nostre territori té una riquesa que moltes vegades no en som conscients, però que té una importància que ens trobem, que participem i que entre tots i totes plantegéssim reptes de futur a quin ha de ser l'àmbit de la cultura. En aquest sentit, jo crec que Deltebre en aquesta jornada s'ha convertit, diguem-ne, una mica en l'obressol d'aquest debat, d'aquestes inquietuds culturals que hi ha al nostre territori. L'any passat amb Exportem Cultura ho vam iniciar i enguany evidentment també. I per això la jornada tindrà lloc aquest dissabte, estem contents, hi ha moltes inscripcions, cada dia més inscripcions i per tant això denota interès, no? Denota interès i especialment ganes de debatre, de parlar, de reflexionar, i és el que busquem en aquesta jornada.
Exportem Cultura inclourà dues taules d'experiències i debat. La primera, l'impacte d'esdeveniments culturals i festius. L'altra, paisatge cultural. La jornada demà dissabte a l'Hotel Rull i la inscripció totalment gratuïta es pot realitzar a la web de l'Ajuntament de Deltebre, deltebre.cat.
Gràcies, Lluïsa. I abans d'arribar a la informació meteorològica, sempre important, sobretot quan s'apropa el cap de setmana, hem de destacar també una proposta més d'agenda prevista, en este cas, per en aquesta mateixa tarda a Alcanar. A partir de les 8 i a la sala d'actes de l'edifici de serveis agraris, Esquerra Republicana d'Alcanar ha organitzat la presentació del llibre de Jordi Panyella, Salvador Puig Antic, que has obert la revisió definitiva del procés. Un llibre editat per Angle Editorial i una presentació a la qual Esquerra Republicana de Catalunya d'Alcanar convida tothom a participar-hi.
Diumenge 30 de març tens una cita amb el territori, tens una cita amb el riu. L'Ebre sense cabals és la mort del Delta. Manifestació a partir de les 11:30 del matí. Concentració a l'aparcament de les escoles de Sant Jaume d'Enveja. Recorregut Sant Jaume d'Enveja, lo passador Ajuntament de Deltebre. La lluita continua. L'Ebre sense cabals és la mort del Delta. Tots junts lluitem pel riu. Lluitem per lo que és nostre, per la nostra vida. Diumenge 30 de març, 11:30 del matí, Sant Jaume d'Enveja.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
El vent de moment serà fluix i de cara a la tarda, de fet ja a partir de migdia, els núvols aniran en augment de sud a nord i segurament al final del dia el cel quedi entre mig i molt ennuvolat arreu de Catalunya, fins i tot tapat al sud, però de moment sense precipitacions. Començarà a bufar vent de l'est una miqueta més fort, de fet ja de cara al vespre podríem tenir onades de 2 o gairebé 3 metres a la costa. I en quant a les temperatures, bé, doncs demà les mínimes seran semblants, podrem tenir alguna glaçada al Pirineu i al Prepirineu i les màximes també seran semblants, tot i que potser baixin una miqueta ja al sud. Les més altes arribaran fins als 16 o 17 graus. Podem dir que al centre del dia l'ambient serà suau. I de cara al cap de setmana, el temps es complica. Dissabte ja amb força núvols i les primeres precipitacions que podran afectar al sud del país, i sembla que serà diumenge quan la pluja pugui afectar a bona part de Catalunya, però serà sobretot cap al litoral i al prelitoral, on aquestes pluges siguin més abundants i intenses, especialment cap al sud. A més, dilluns el temps encara serà inestable.
És la previsió meteorològica per les properes hores, una previsió amb la qual ens apropem ja a l'hora del comiat d'una nova edició de l'informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre. El d'avui, divendres 28 de març, que ha estat elaborat, com sempre, amb la col·laboració dels serveis informatius de les diferents emissores municipals associades a IMUT i presentat i coordinat per un servidor, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, simplement desitjar-vos, acabeu de passar una molt bona tarda, gaudiu del cap de setmana, nosaltres tornarem dilluns a la mateixa hora i al mateix dial. Fins llavors, bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute. Un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. IMUT.